Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Que comença en directe des de l'Ajuntament de Verges amb la companyia de l'Anna Sallés. Què tal, Anna? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has dormit aquí o a Barcelona? Has dormit aquí. Ahir la nit feia vent, eh?
Feia fred.
Déu-n'hi-do.
He dormit a casa d'uns amics.
Casa d'uns amics. Un altre que també ha dormit a l'Empordà és el Jaume Roures. Què tal?
Fill adoptiu, passant molt fred, però
bé. Passant molt fred, també. L'Emili Teixidor va fer el viatge amb nosaltres, també, déu-n'hi-do, ahir, quan vam baixar de la furgoneta. Déu-n'hi-do, també, eh? Tu t'ho coneixes molt, això, per això, no?
Molt, no. Normal, diria.
Normal. Un que s'ho coneix molt és l'Antoni Puigverd. Què tal, Antoni? Bon dia.
Què tal, bon dia.
T'has vingut aquest matí, des de Girona.
Sí, visc a Girona, però soc de la Bisbal, i per tant soc del país, i sí, m'ho... Ho estimo molt. Aquest dematí, quan he sortit de Girona, doncs, el primer cop d'ull, quan he agafat la variant, he vist per una banda el Montseny i per l'altra banda el Canigó Nevat, des de, amb un sol cop de cap, diríem, i des d'aleshores m'he desplaçat cap aquí amb un dia que és com els que descrivien pla, de color de vidre, perquè té la transparència, quan ha passat la tramuntana hi ha una transparència que permet precisament l'exactitud. Ho veus tot, no se t'escapa res, tots els matisos. Tenim el verd del cereal d'hivern en el moment més bonic, que sembla tot com una mena de camps de gespa, i tenim la lluminositat aquesta de vidre diamantina del millor Empordà. No podem demanar més. La primavera, més a més, està despuntant. O sigui que estem en un dels moments més bonics de l'any.
Ara hi tornarem a l'Empordà i naturalment tornarem a ocupar-nos d'aquest comiat de Lluís Llach, però no volem pas separar l'actualitat del dia. M'agradaria començar per... Quin efecte els ha fet aquest acte ahir unitari de la societat civil catalana, almenys del més granat, del més representatiu en molts termes socials, però també econòmics, en relació a la reivindicació de cara a l'aeroport del Prat? Com has vist, Antoni?
Bé, home, jo crec que estem assistint a un moment molt important de la nostra història, crec que és un moment històric. Passa que abusem molt d'aquest concepte i, per tant, pot quedar també trivialitzat per tantes altres coses que considerem. Jo tinc una ambivalència davant d'això. Per una banda, veig molt positiu aquest moment perquè hi ha una transversalitat de posicions ideològiques molt gran aquí. Hi ha molta gent de posicions molt diverses que s'ha posat a defensar el que és bàsic, que el que és bàsic és l'economia. Si l'economia catalana continua siguent depenent del nostre eix, és a dir, som nosaltres els catalans els que d'alguna manera som capaços de defensar-la i de fer-la progressar, doncs estan assegurades altres coses, per exemple la cultura. En canvi, si l'economia catalana es provincianitzés, quedés fagocitada pel el gran formidable eix de Madrid, aleshores tota la resta de coses estarien en crisi perquè ja no dependrien de la nostra capacitat, no? Això em sembla que ho han entès totes les forces polítiques i sobretot ho han entès les forces econòmiques, que normalment són molt tèbies, i voldria dir que no és fàcil ser en aquest moment valent des d'un punt de vista econòmic, perquè els poders econòmics estan molt condicionats pels poders polítics. O sigui, el govern no li deu agradar molt això, el govern de Madrid, perquè està per altra banda en una situació molt fràgil per la pressió del PP, etc. I per tant ara el que necessitaria és el màxim, el mínim soroll de fora d'aquí. Les pressions deuen ser grans, però la societat catalana ha sorgit amb molta força. Jo crec que, per exemple, és impensable una resposta d'aquest tipus, per exemple, a Andalusia. Crec que Andalusia es veiés sent molt fort el sentiment autonòmic andalús i tenint la societat... no seria capaç la societat civil de respondre amb autonomia com a resposta a la societat catalana.
Jaume?
Bé, sempre hem dit que una gestió de proximitat és absolutament necessària, no?, per desenvolupar polítiques concretes de creixement que ens interessin i per poder competir en peu d'igualtat, però al final el que determinarà el que passi si es venen prous bitllets per anar a altres continents, no? Perquè si no, al final ens replegarem i continuarem sent, no diria víctimes, però quedant-nos amb el que impliquen les línies de baix cost, no? Que és un fenomen nou que està molt bé, que permet viatjar i afavorir el desenvolupament, però d'àrees molt concretes, principalment les turístiques, no? I el que voldria subratllar del que deia l'Antoni era el tema de la transversalitat, més enllà de l'afer de l'aeroport, no? Perquè això fora d'aquí no només és pràcticament impossible, sinó que a més ni es practica. I jo crec que és un contingut que hem d'anar potenciant, desenvolupant i defensant.
Què et sembla aquest adjectiu històric, Anna, aplicat a una reunió com aquesta d'ahir?
No, em sembla bé. El que em sorprèn és que la societat civil, això, la confluència del món empresarial, del món acadèmic, del món científic, hagi tardat tant a desvetllar-se. I que, clar, el problema no és un problema el moment que es planteja el tema de l'aeroport posa en evidència les mancances, les deficiències, la discriminació, no, cap a no és Barcelona, perquè jo crec que el problema de l'aeroport no és Barcelona, és un problema general de Catalunya, perquè si fos un problema exclusivament barceloní, doncs jo proposo quan molts catalans diria, doncs ja s'ho faran els barcelonins. El problema de l'aeroport el que tradueix és una manera de gestionar Espanya, una manera de distribuir els recursos, i de veritat em sorprèn que haguem tardat tant a dir fins a quin hem arribat. Això d'un cantó. Jo vull recordar que a final del segle XIX va haver un moment que la gent va dir fins a quin hem arribat i va haver el tancament de caixes. És a dir, que llavors la societat...
Van deixar de pagar impostos, per entendre's.
Exacte,
no?
És a dir, sí. Com que aquí hi ha discriminació, deixem de pagar... no estaria malament, no? Quan doncs, el servei d'electricitat no funciona, o el gas, i doncs deixem de pagar, no? O pugem l'autobús o el tren sense pagar. Jo, l'ocupació de les vies, per exemple, és un símptoma, no?, de que aquesta societat comença a estar fatigada. Ara hi ha un altre aspecte que tu t'has sentit venir cap aquí, que l'esmentaves, i és una cosa que nosaltres volem, i l'altra cosa no és el govern de torn d'Espanya, sinó els funcionaris, els que manen de veritat. Em sembla que ahir també en parlàveu.
Sí.
És a dir, recordeu aquella sèrie britànica que es deia Sí, ministre? Que el ministre anava dient, però el que manava era el secretari del departament, del departament, sí. o del ministeri, que és el funcionari
que deu passar ministres.
I que el ministre ja podrà cantar el que vulgui, no? Que el que mana és això, les estructures de veritat, les que es mantenen, és el funcionariat. I, per tant, aquí vindrà la feina.
Algun comentari, Emili?
Sí. Jo sóc una mica, estic d'acord amb el que heu dit, però sóc una mica pessimista perquè el Zapatero ja va dir que hi havia coses que depenien del govern central, i avui hi ha una nota al diari dient que Aena practica la solidaritat entre els aeroports, la qual cosa és extraordinària. Jo demanaria que ens deixin fracassar tranquil·lament i ens deixin perdre diners tranquil·lament, perquè per un cantó diuen que és una economia liberal i és una societat lliure, però haurien de fer una llista i és una societat lliure menys... telefònica, menys tal, menys tota una sèrie de qüestions, menys els aeroports, menys tota una sèrie de qüestions que resulta que no són lliures. Aleshores, bé, que ho diguin, no és tot o no és tot, etcètera, perquè això de la solidaritat, a veure, amb unes empreses, no sé per què, si una empresa resulta que té, o un banc, no, que tenen tants, que fan tants diners cada any, doncs que siguin solidaris, no sé, amb una caixa d'estalvis que vagi de mal borràs, o amb un centre de cultura, vull dir, ho trobo una barreja que no hi ha manera d'aclarir-se, això per un cantó. I per altre cantó penso que és un moment extraordinari, perquè resulta que si els trens no funcionen per venir aquí s'ha de pagar els peatges. Els aeroports és minúscul i resulta que tampoc funciona. Quan fan l'AVE resulta que fins i tot la terra s'ensorra. Jo faria un fullet d'aquells que deien, doncs, en cor, una mica més d'empenta catalans, que amb això ja ens desdiguem del tot, perquè fins ens ajuda la terra, ens ajuda tot, s'enfonsa Aragó perquè no arribi. Doncs bé, escolta, ja només falta la nostra empenta.
Ara en parlarem, en tot cas, d'aquesta empenta, de la mà de l'Estatut i del com li pot anar amb això que ha passat amb aquest magistrat, que finalment ha estat apartat, Pablo Pérez Trems. Però m'agradaria subratllar un fet que no em sembla anecdòtic. Avui els diaris publiquen, per exemple, és el cas del País a portada, una fotografia de la manifestació que hi va haver ahir al vespre a Madrid, unes 200 persones, ja ho veuen, amb banderes amb l'àguila franquista, l'escut de la Falange, una manifestació davant de la Fiscalia, perquè estan molt enfadats perquè la Fiscalia va retirar els càrrecs contra el Arnaldo Otegi i, en conseqüència, el judici doncs va ser absolt materialment ipso facto, vull dir, va anar-hi i el van absoldre i se'n va tornar cap a casa. L'aparició, abans ho deia en Puigverd, no? La pressió que té el govern Zapatero per tots cantons, però també per una extrema dreta que, d'una manera desacomplexada, ja talla carrers a la capital de l'Estat. Antoni.
Sí, clar, aquest és el context precisament en què s'ha situat totes les reivindicacions catalanes de, dels últims temps, en un context d'una gran feblesa del, del govern central, del PSOE, que arriba a la governació una mica imprevista, amb un Partit Popular que, sense cap mena de dubte, és el partit que té més capacitat en aquests moments d'agitació, de creació d'opinió i fins i tot d'apoderament de valors. No només el patriotisme espanyol, sinó també, ara ho comentàvem amb micròfon tancat, doncs, també la qüestió de la llibertat, per exemple, el valor de la llibertat o la defensa de les víctimes així en genèric, que són les víctimes d'ETA, tot i que després deixen sordint a les víctimes de l'11M, etc. No? És a dir, té una enorme capacitat aquest partit. Jo l'altre dia, aquest cap de setmana, vaig a ser a Navarra, seguint per l'avantguàrdia la manifestació, i realment és impressionant la capacitat que tenen de mobilització i d'ordenació d'un determinat espai, mentre al costat d'això hi ha un PSOE que és un partit d'una gran habilitat tàctica. Això es va veient també, el PSC és molt característicament així, són partits de gran capacitat, saben moure's molt bé en el regat curt, però no acabes de saber quin projecte tenen o no acaben de poder-lo defensar perquè dintre seu tenen contradiccions, no? Per altra banda, han perdut, i això és per mi molt significatiu, molt important, el PSOE ha perdut el suport d'uns sectors intel·lectuals progressistes i liberals que ara estan una mica en tensió perquè tenen el cor a l'esquerra, però per altra banda, alguns dels valors com la llibertat o la nació en termes liberals se'ls hi ha quedat el PP, no? Per tant, tot això provoca una gran feblesa. I en aquest context tenim les reivindicacions catalanes, que també són molt, molt complexes entre si i fins i tot contradictòries, perquè per una banda hi ha la reivindicació de l'Estatut, que ha cansat molt fins i tot en el poble que l'hauria de defensar, i que ha estat molt contradictòria i jo crec molt negativa, com hem explicat altres vegades, o almenys jo ho he explicat així. I per altra banda hi ha reivindicacions de veritat essencials, com la de l'economia, que evidentment, com ha dit en Roures, no la tenim guanyada pel fet que ens donguessin un aeroport, la gestió de l'aeroport, però sí que sense intentar aquesta batalla la tenim segur que perduda. Per tant, la cosa, el mapa realment és molt complicat.
En què et sembla aquesta fotografia?
A veure, d'entrada jo voldria dir que a mi em fa una miqueta de por, serà perquè venim de la història que venim, a mi l'extrema dreta sempre em fa por. Però d'altra banda, també penso que segurament és millor veure'ls, perquè aquesta gent estaven aquí, havien estat amagats des de la transició, i ells o els seus pares estan aquí dintre. Per tant, jo preferiria que existís un partit d'extrema dreta, perquè d'altra banda també el PP perdria força, perquè és clar, llavors s'hauria de dividir la dreta, el centre dreta. Però ara segurament estem pagant, el que passa que no sé si es podria fer d'una altra manera, esclar, jo a tiro passado estem pagant la manera com es va fer la transició. És a dir, es va fer una transició en el que es van amagar moltíssimes coses, va ser un pacte i aquest pacte, jo crec que en aquest pacte els que més van cedir van ser les esquerres, van ser tota aquella gent que havia lluitat contra el franquisme. Ara estan aquí, d'altra banda, han perdut tot el sentit del respecte. Ahir sentia el Saramago que deia aquest país té problemes polítics, però és un país molt mal educat. D'altra banda, jo crec que a més hi ha moltíssima mala educació cívica, mala educació a tots els nivells, no? És la falta de respecte personal. Jo és que no crec que això es pugui donar ni tan sols a la Itàlia de Berlusconi, no? És la falta de respecte, no ho sé, potser sí, però bé, que una professora d'institut s'atreveixi a anar a classe amb una samarreta que diu el que diu, ZP, ho vau veure, no? ZP...
No, jo no
sí,
ho he vist.
ZP
més HB igual a HP.
Igual a HP.
Ja. Yeah. Sí. Bé, és que la democràcia no consisteix exactament només en anar a votar cada 4 anys. Això és una cultura que ha d'anar passant i fent-se i augmentant, si és possible, de generació en generació. I d'això n'estem bastant mancadots. Tu que vas jovent a Madrid, Jaume, no sé, algun comentari sobre això?
Bé, jo primer el que volia dir és que ens trobem un fenomen que està molt bé, vull dir que la dreta s'acostumi a fer manifestacions, no? Allò que deien sempre l'Aznar i companyia de la política del pancarteo, doncs, bueno, té un aspecte positiu. A mi el que ens sobta és la renúncia, no vull dir de l'esquerra, sinó d'altres sectors, no a portar aquesta lluita o aquest enfrontament al carrer, sinó a mobilitzar-se una mica quan toca. Jo personalment em va sobtar molt que no hi hagués, després de l'atemptat de Barajas, cap tipus de mobilització a Catalunya, no? Em va semblar molt negatiu, no només perquè no hi hagués la mobilització en si, sinó perquè d'alguna manera semblava que no era un problema nostre, no? Diguem-ne, com que se suposa que estem en aquest oasi i que la nostra treva és molt més àmplia per raons diverses, doncs que aquí no feia falta fer massa cosa, i això des del punt de vista del país em va semblar molt negatiu. Després, jo crec que el fenomen, no vull dir que sigui exclusivament de Madrid, però és fonamentalment de Madrid. Vull dir que tu pots anar per altres llocs de les Espanyes i la gent s'ho pren tot amb una mica més de normalitat. Però a Madrid, si us fixeu amb els diaris i amb cartes al director i altres experiències, veureu que hi ha gent que és agredida pel carrer, doncs, per exemple, per anar llegint El País, no? O dirigents socialistes o gent coneguda de l'esquerra que va a un restaurant i que llavors l'insulten allà mateix, no? Des d'una altra taula, coses d'aquestes, que és un símbol de que tota aquesta agitació, que estava basada fonamentalment en la demagògia, doncs no permet que anem guanyant cultura democràtica. Mai n'hem tingut massa, però jo crec que l'anem perdent.
L'estem perdent
a marxes accelerades. I sobre el tema de l'Otegi d'ahir, el que vull subratllar, perquè veig que ningú fa, és que, sorprenentment, l'Otegi, quan va anar al judici, de la manera que el van portar, ell va dir que en cap moment volia fer apologia de la violència, no? Diguem, aquesta va ser la base sobre la qual el fiscal va retirar les acusacions. L'Otegi, malauradament, té la credibilitat que pot tenir per cadascú, però em sembla important subratllar que el judici es va produir aquest cas, vull dir que no va ser una maniobra muntada de qualsevol manera, sinó que ell va fer aquesta declaració i en funció d'això es van retirar les acusacions.
Mili?
Sí, això que deia el Toni, a França també ha passat que tota una colla de pensadors, intel·lectuals, etc. han signat manifestos a favor del Sarkozy.
I per tant, el candidat de la dreta.
El candidat de la dreta.
El de la porra, perquè és ministre
de l'interior. O sigui, hi ha una mena de fluctuació. I a mi em sembla també interessant, i és un bon històric per mi, perquè ara és la verdadera transició, perquè quan hi va haver la transició, la gent estava espantada al país, perquè es va transigir en tota una sèrie de qüestions, perquè hi havia l'ombra de l'exèrcit, l'ombra, hi havia tota una colla d'ombres que deien bé que es faci una mica de claror i després ja veurem cap on ens n'anem. I ara ja s'ha fet la claror perquè ja som a Europa, no sé qui va dir l'altre dia que totes aquestes manifestacions i qüestions poden passar perquè estem a la zona euro i per tant l'economia, diguéssim, no en surt greument perjudicada, etc, etc. Ara, és veritat que els polítics haurien d'anar més en compte explicar millor el seu missatge i ser una mica més durs en aquest aspecte. I m'agradaria dir una cosa, potser, que seria un exemple d'això, no? Per exemple, el Carot demana els Jocs Olímpics per nacions sense estat. Bé, un vicepresident d'una nació, diguem com vulguis, etc, etc, no pot demanar una cosa si no està segur que li diuen que sí, perquè si no fa el ridícul. I aleshores tots aquests actes van minant la credibilitat respecte també a tota la resta d'Espanya, que diu, però on va aquesta gent? O es fan actes molt segurs, o és millor no fer-los, o perquè serveix la diplomàcia. No diuen que paguem 170 assessors, aquests assessors de què serveixen, com a mínim anar allà i estar segurs de què li diran. Hi ha una regla, que és una regla fonamental d'això. Sí o no? Jo recordo un dia al Teatre Lliure, el Fabià Puigcerver tenia problemes de drets d'autor i va dir, però no pot ser, perquè la viuda del Kurt Weill, perquè ell volia fer una cosa de Brecht, etcètera, s'ha de demanar a Nova York. I la reina li va dir, jo t'ho demanaré. L'única cosa que m'has d'assegurar és que, esclar, la reina no li poden dir mai que no. I l'altre va dir, esclar, si és això precisament el que volem, doncs, escolti, doncs no li puc demanar, si anem així a l'albur del que passarà, doncs, escolta, aquí també hem de tenir una reina, o un rei, o un president, o un vicepresident. I no se li pot dir mai que no.
Deixem-ho amb una diplomàcia. Fem una petita pausa a les 9 i 9 minuts, en un matí molt assolellat, en aquesta jornada de Verges, des d'on parlem. Estem mirant el cel, un cel blau, estrellat, netíssim, sense cap núvol, a Verges, avui, fent companyia a Lluís Llach en la vigília dels seus dos últims concerts. Una pausa i continuem de seguida.
A continuació, la marxa turca de Mozart, interpretada pel nou Audi S3. Audi S3 265 cavalls. Potència en crescendo. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi. Catalunya Ràdio.
A veure si superes això. Això està xupat. Mira i aprèn. Hola, te les carregaràs. A la mama vas.
Davant de qualsevol incident, assegurances família de Caixa Terrassa. Assegurances Família. Treballem per al benestar de la vostra família. Informeu-vos-en a qualsevol oficina o al nostre web, caixaterrassa.es. Caixa Terrassa. Estem per tu.
Vols mantenir les plantes sanes i vives tot l'any? Si prenem vitamines per enfortir les defenses, no hauríem de fer el mateix amb les nostres plantes? Ara, amb Vileo, reforça les defenses de les teves plantes. Si posem l'aire condicionat a la calefacció, les plantes ho noten i es panseixen. Gràcies a la provitamina K, amb Vileo ho resistiran. Informa't a video.es.
L'altre dia vaig anar a casa de la Marta i és espectacular.
Sí, té un pati immens.
Amb tobogans i tot.
I una platja.
Quina sort.
Les places, les platges, els jardins, són teus? Redescobreix-los amb la nova guia Passeja't per Barcelona. I cuida'ls. Aconsegueix-la a les oficines d'atenció al ciutadà. Barcelona Neta. Ajuntament de Barcelona.
Conscients que la salut i els hàbits de vida ens preocupen, Centre Mèdic Tecnon dona resposta a tots aquells dubtes que tenim. Truqueu al nostre servei d'atenció al client 932 90 62 62 i us ajudarem a trobar la millor solució. Informeu-vos sobre els nostres especialistes visitant el web tecnon.es. Centre Mèdic Tecnon, algú en qui confiar.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio, en directe des de Verges, amb el suport de l'Ajuntament de Verges i la Diputació de Girona.
Pel prestigi de la teva professió.
Per vetllar per l'ètica i la dignitat professional.
Per defensar els teus drets professionals.
Per evitar l'intrusió.
Podríem simplement recordar-te la nova llei de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, que fa indispensable col·legiar-se per exercir la professió, però oblidaríem les raons més importants per fer-ho. Per garantir als teus clients la teva professionalitat.
És un missatge dels Col·legis d'Enginyers Industrials i Economistes de Catalunya.
Col·legia't.
Si puges a un bus, tens un 0,006% de probabilitats que et trobis un futbolista famós envoltat de fotògrafs. I un 100% de probabilitats que el bus sigui accessible. Perquè ara tots els busos de Barcelona estan adaptats per persones amb mobilitat reduïda. Així tothom pot accedir al bus amb més facilitat. Tema B. Tots movem Barcelona.
Potser la tradició més important de la pastisseria catalana són les mones de Pasqua.
És la gran festa de la xocolata. Padrí, no t'oblidis de la mona, però de pastisseria.
Gremi de Pastisseria de Barcelona.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Falten 2 minuts perquè sigui 9:15 del matí en directe des de l'Ajuntament de Verges amb una gernació, jo crec que ja es pot començar a dir així, de públic que se saluda, riu, que viu emocionadament aquests minuts de ràdio, aquestes jornades en què sabem que demà a la nit Lluís Llach dirà adéu als escenaris. Bé, el programa continua a la tertúlia. Volem escoltar, entre les persones a qui hem demanat que triïn una cançó de Lluís Llach, que ens digui quina, un bon amic seu, l'exjugador del Barça, Pep Guardiola.
T'estimo, sí. Potser amb timidesa.
Si n'he d'escollir una de totes les que té, escolliria Amor Particular. Cada cançó té motius, i aquesta doncs és quan vaig descobrir d'una manera més intensa tota la seva música i m'acompany, bueno, per recordar moments collonuts de la meva vida en aquella època. Que jo
Pep Guardiola deia que aquesta cançó li recordava, ho ha dit textualment ara, moments collonuts de la seva vida. Els puc demanar als tertulians quina és la seva cançó preferida de Lluís Llach, si és que en tenen alguna? Antoni Puigverd.
A mi el viatge a Ítaca, ja sé que és una mica tòpic dir-ho així, però és que a més és l'època que jo més o menys el vaig conèixer aquí, que venia molt per la Bisbal i etcètera, l'època de Cal Podrit i de... I és l'època que va fer composar el tema de, a partir de Cavafis, i que va donar molta projecció a aquesta cosa que sempre ha fet ell, no? Que és projectar la poesia, la seva pròpia, després la poesia mediterrània simbolitzada amb Cavafis, o bé la poesia catalana simbolitzada amb Martí Pol, aquesta defensa i projecció popular de la poesia en llengua catalana, que això em sembla que és un dels valors que té la seva obra.
Tu fa molts anys que coneixes en Llach, Emili?
No molts, sí. 5, 7, una cosa d'aquestes.
Quina és la teva cançó favorita?
Una mica tots, perquè a mi em passa una cosa, que és que els recitals en directe et fa que tenen una litúrgia. És que va anar al Liceu, la diferència que entre sentir una òpera amb disc i anar al Liceu, la diferència és brutal, perquè hi ha tot el ritual, tota la cosa aquesta. I aleshores amb els recitals també passa, no? Tot m'agrada.
Tot
com per més eficàcia, la més eficaç l'estaca.
Per eficàcia?
Sí.
Doncs
i això no, campanades a mort.
Te la va compondre quan tenia 20 anys, eh? I tu, Anna?
A mi m'agraden molt les cançons d'amor dels 70 d'ell, però m'agrada molt també el viatge a Ítaca, perquè a més va aconseguir que un estiu que vaig anar a Grècia i em vaig passar, anava amb el cotxe i sempre tenia posat, no estava a Ítaca, però estava a Grècia, que és un dels llocs que més m'agrada del món, és un lloc al que he anat moltíssimes vegades, i vaig repetidament anava posant el disc, i forma part una miqueta de la meva trajectòria personal i d'un moment important de la meva vida, no? I sí, coincideixo.
I tu, Jaume Roures?
Doncs suposo que si hagués de triar, triaria el Campanades. Per mi Campanades és un resum d'una complexitat musical important dintre del que és la música d'en Lluís. Té ràbia, té contundència, té tendresa, té amor, no? Vull dir, condensa una mica per mi el que es podien dir que són els atributs d'en Lluís en un moment, a més, que quan va fer aquesta cançó que deia el que deia, era molt difícil. Vull dir, ara no es valora perquè no se sap, no? Però cridar assassins de raons i de vides el 76 amb el Fraga, el Martín Villa i bueno, tots aquests que encara continuen, però que llavors pintaven una mica més o determinaven una mica més, doncs era un acte important.
Em sembla que l'estem escoltant de fons. Campanades de morts, que va ser compost com a conseqüència dels fets que hi va haver a l'hivern de l'any 1976 a Vitòria, en la repressió policial brutal, amb 5 assassinats de part de la policia. És un fet que mai no ha estat aclarit, ni policial ni judicialment, com a mesura de repressió d'una reivindicació de caràcter sindical. Parlem una miqueta d'aquests dos dies i del comiat de Llach. Tu, dius, Emili, que no t'acabes de creure que Llach plegui?
Jo tampoc,
ja va demostrar, perquè va dir un dia i després ja són dos i després si insisteixen seran tres. El que sí que penso és que és una nova etapa vital, perquè portar aquesta vida amb un cotxe i avui a Vitòria i l'any demà a Guadalajara i demà passat a Ullestret i després a Jafre, el que sigui, però trobo que arriba un moment que cansa i que un diu no, això s'ha d'aturar. Però ell mateix ho ha dit, em penso abans quan ha fet una declaració, que diu, qualsevol dia que no em vingui l'enyorança em veureu amb una pianola, amb un pianet, amb un teatre.
Un escenari,
sí, que segur que sí. Més a més, un artista, mentre es viu, doncs actua i fa coses.
Estic i tu, Antoni?
Sí, jo això ho crec molt, que un artista quan ho és sempre i fins que es mor, no? I després té la sort, a més a més, que deixa la seva obra per fruïció dels que el continuen vivint, no? El que passa que sí que em sembla, i ho ha deixat bastant clar, que aquell el que farà és una altra forma de creació artística vinculada naturalment amb la música, però que potser continuarà o portarà al màxim extrem una característica d'ell, que jo recordo que quan, ara fa molts anys que no hi parlo, però quan érem més joves, doncs li comentava sempre, no? Ell és un músic que té, jo crec, una gran facilitat per fer cançons. Cosa que en realitat és la mina d'or d'un cantant. Si un cantant sap fer cançons i li surten relativament fàcilment, té aquest talent natural, doncs ja té assegurat l'èxit. Però en canvi ell no es conforma amb això, però no ara, no s'hi ha conformat mai. I ell ha volgut sempre fer coses, complicar-se la vida com a creador, i ha fet aquests discos que són peces completes, no? Que són de caràcter simfònic, podríem dir, el que passa que ha adaptat a les característiques del cantautor, per tant, i amb ambició gairebé operística de fer grans creacions, no? I això realment, primer, ha arriscat un èxit perquè no tothom té l'orella adequada per això, per tant els públics ja perds determinats públics, a més tu has de fer un esforç molt més gran. Bé, doncs aquesta característica d'ell, que malgrat tot això doncs, ha volgut anar més enllà, potser ara podrà desenvolupar, potser ara podrà fer més música per cinema, no sé si amb en Jaume Roures i seguiran col·laborant, potser podrà fer més música per espectacles que no necessitin la veu, sinó potser una orquestra, potser, en fi, aquest tipus de creacions que ell porta dintre, perquè és un músic total, diríem, des d'aquest punt de vista, no només un cantautor.
Anna, plega o no plega?
A veure, segurament plegarà això d'aquestes gires que són cansades, porta, no?, des dels 20 anys o des dels 19 anys que va
fer
això.
Sí, materialment,
sí. Però, esclar, Lluís Llach és una personalitat que té... Ell és un artista, un creador artístic, però és un agitador cultural, és un personatge amb responsabilitat cívica, amb compromís amb el país. Per tant, això li permet tenir un ampli ventall d'activitats, una projecció multidisciplinària, diguem. Que, evidentment, no plega, seguirà creant música, i, a més, jo crec que de tant en tant seguirà cantant, perquè jo li sentia dir això, que vol plegar abans que arribi la decadència. Jo crec que una persona de 59 anys no està en decadència. En fi, depèn, no? Depèn, hi ha gent que està en decadència als 20 anys, però en fi, aquest és un altre problema.
Què et sembla?
Jo crec que no, des del punt de vista de que Lluís té a sobre la, diguem-ne, la maledicció de que és un home lliure, no? Lliure amb el sentit de que sap el que és necessari en cada moment. Lliure no vol dir que cadascú fa el que vol quan vol, sinó que fa el que es necessita, no? Que té el coneixement de la necessitat, i això el fa lliure. Llavors, això és el que el fa compromès, comprometre't, lluitador, militant, músic, 50.000 coses. I això no ho pots guardar d'un dia per l'altre, no? Pots reformular-ho de moltes maneres, però com deia l'Anna, aquesta, no només vessant, sinó aquesta personalitat de compromís social i militant, doncs la continuarà aplicant de moltes maneres diferents. Des d'aquest punt de vista, lògicament no plegarà. Jo el que sí que crec és que, doncs això, ens anem fent grans, no? I un es cansa d'això que es diu la carretera, o es troba molt en un ambient de repetició, i no sé, ara que hem anat presentant una mica la pel·lícula per tot arreu, doncs realment el Lluís està cansat, no? Se li nota, no? I llavors doncs serà bo que plegui una mica de veles per continuar bufant, no?
Molt bé, doncs fem una miqueta de democràcia representativa. Aviam, aquí, entre els bargelitans, que suposo que el coneixen una miqueta, o almenys coneixen aquesta l'aire de que pot estar tocat el vostre compatriota. Aviam, sisplau, en Llach plega sí o no?
Concepció.
No, així en general, de seguida. En Llach plega sí o no? Doncs no sé què fem aquí, francament. Ja ens en podem tornar cap a casa, no? Ara li preguntarem, de tota manera. Concepció, què tal? Bon dia.
Hola,
estic
bon
molt
dia.
Content que sigui vostè la primera que parli, perquè vostè ha vingut abans de les 7 del matí.
Exacte.
Ja era aquí.
Totes dues, des de Parlavà hem vingut.
Des de Parlavà.
Des de Parlavà, que Lluís Llach viu allà.
Sí.
Vaig cuinar per ell durant un mes, quan va fer el disc El Torn Aviat.
Ah.
i en tenim un record molt
doncs, maco. Es veu que el va peixar molt bé, perquè el disc va sortir bé.
Vull dir que també l'he cuidat i també hi ha posat el nostre gra de sorra, perquè pugui cantar bé.
Que és de vida? És de vida, en Llach,
no.
No?
No gaire.
Menja poquet?
Menja poquet.
Què diu ara?
Els seus músics menjaven bé.
Els músics menjaven, molt bé.
Perquè era tota la colla, havíem de cuinar per tots ells i mira.
Què li agrada? Què li agrada en Llach?
Molt la sopa.
La sopa?
L'escudella.
Ah, molt
bé. La carndolla.
Sí. I vostè li surt bona, Concepció?
Sí.
Molt bé. I vostè creu que no plegarà?
Jo em sembla que
no. No del tot, vaja.
No del tot, perquè tothom li demana coses.
Molt bé.
I mira, penso que vindrà per la va cantar també un dia.
Oh, escolti, i ha de cantar avui. Ha d'anar per la va. Aviam, què més? Aviam, algú que vulgui expressar la seva opinió. Bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem? Veig que porta una samarreta que diu tossudament alçats.
Me l'he fet expressament per avui.
Ah, coi.
I a més és als 40 anys.
I a darrere posa Terrassa, 22 de març de 1967, Verges, 24 de març de 2007. Bueno, d'això se'n diu ser una fan, eh?
D'alguna manera sí, però jo crec que un cantant com en Lluís Llach tampoc és que tingui uns fans típics, sinó que ens ha tocat el cor a molta gent.
I per què?
Des de fa molts anys.
Quin és el secret des del seu punt de vista?
Suposo que el secret és el de la comunicació directa i emotiva i al mateix temps la coherència.
Estan d'acord? Sí, molt bé. Què més? Aviam, hi ha vergelitants joves, per qui n'hi ha? Gent jove? Bueno, sense voluntat. No és d'aquí? Molt bé. No? Aviam, aquells nois d'allà darrere... Sempre passa que tothom vol dir coses i després quan s'acosta al micròfon ningú vol parlar.
L'un a l'altre i ningú vol parlar, perquè tothom diu, jo no en sé de parlar.
Doncs escolta, acabarem de seguida amb la democràcia. No. Bon dia.
Bon dia.
El teu nom, sisplau?
Gemma Ruart.
Ets d'aquí?
Sí.
Quants anys tens?
25.
25. I tota la vida deus haver sentit que en Llach és de Verges. I n'esteu molt orgullosos o no?
Sí, moltíssim.
Sí?
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Què representa per vosaltres?
Doncs tot, o sigui... les seves cançons, les cançons sobretot de Verges 50 són una passada, representen moltíssim i jo crec que qualsevol vergelità li emocionen aquestes cançons.
Ja. Tu eres molt petita quan ho del Camp de la Barça encara
sí, tenies... tenia 4 anys.
4 anys, no t'hi van portar, m'imagino.
No.
Hi ha algú d'aquí de Verges que hagués anat al Camp Nou? Coi, no hi va anar ningú al Camp Nou? Ah, vostè hi va anar, però no és de Verges. Molt bé. Recordo que hi havia una pancarta, que deia els de Verges som aquí, que la van posar a tribuna.
Una persona que hi va ser-hi.
Ah, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com se diu?
Maria. He estat molts anys a Verges, el que ara ja no hi soc, però avui hem vingut a veure, i demà també a concert.
Molt bé, molt bé. Se'n recorda?
Els de Verges també hi érem.
Ja.
Vostè hagués... No sé on són avui. Ja.
Vostè hagués volgut que ara hagués fet un Camp Nou o de Camp Nou només n'hi va haver un?
Jo crec que només n'hi ha un.
Sí?
La meva manera de pensar.
Ja. Millor no provar-ho, no?
No ho sé. Això ho ha de decidir Lluís.
Ja.
Però... Tothom ho està demanant.
Ja. Bueno, si a sobre d'haver d'anar per la va, com deia aquesta senyora, i de fer els concerts la vull fer un Camp Nou, això serà un comiat una miqueta llarg.
Que li faci una bona escudella i llavors hi anem.
Molt bé, molt bé. Escolti, gràcies en aquesta primera passada de micròfon aquí. Els vull agrair moltíssim que hagin vingut tant i des de tant d'hora. Alguna última opinió? Bé, escolta'm... ho deixarem estar. Gràcies, gràcies també als tertulians, l'Antoni Puigverd, l'Emili Teixidor, en Jaume Roures i l'Anna Sallés per la seva companyia. Naturalment estan convidadíssims a continuar en directe en el programa que fem des de l'Ajuntament de Verges. Ara ens saludarem l'alcalde, immediatament després començarem l'entrevista amb Lluís Llach. Ara venim.
A continuació, la marxa turca de Mozart, interpretada pel nou Audi S3. Audi S3 265 cavalls. Potència en crescendo. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Posa't bonito amb la dessuadora de Ronaldinho Gaucho que t'ofereix el periòdico en exclusiva per 9,95 euros més els cupons i en 3 talles diferents. Si encara no has aconseguit la cartilla, descarrega-te-la de la nostra web elperiódico.com.
Tan, tan, taran. Amor meu, tinc un pla perfecte per aquest divendres. Quedar-nos a casa.
Instal·la la calefacció de gas natural i gaudeix com mai de casa teva. Aprofita ara l'oferta de pagament en còmodes terminis. Truca al 900 710 720. Gas natural.
Hola, jo volia un aparell d'aire condicionat.
Passi, passi.
Molt silenciós.
I tant.
De disseny, amb ionitzador i sistema inverter.
Cap problema.
I a bon preu, eh?
Oi, oi, oi. Si anem així, serà millor que es posi un bon ventilador. I el mes que ve demanem un augment al cap, eh? Ni que això fos Milar.
Tant de bo tothom pogués oferir el més nou en aire condicionat al millor preu. A Milar sí que podem. A més, pots pagar a terminis. Vine a Milar. Així és molt més fàcil, oi?
És Milar, és fàcil.
Molt aviat tu seràs protagonista d'una exposició. I la teva família, i els amics, i el Tibidabo, i la fornera del barri, i les Rambles, i el telefèric...
Barcelona Sensacions i Ciutat Barcelona Projecte són dues exposicions que parlen de la Barcelona d'avui i del demà, de la seva vida, de la seva gent, de tu i de mi. Visita-les a partir del 18 de març a l'edifici Fòrum i mira't.
Gràcies als 180 punts que l'Anna ha donat, ara ja tinc la meva cadira de rodes.
El Joan i els seus 300 punts m'han ajudat a aprendre informàtica a la meva edat.
Els 70 punts del Martí ens han ajudat a reforestar el bosc del meu poble.
Ara, amb el programa Tu Ajudes, l'obra social de Caixa Tarragona la decideixes tu. Perquè amb els punts a la llibreta preferent, a més d'aconseguir regals, també podràs votar els projectes socials que vols fer realitat. Tu Ajudes, l'obra social de Caixa Tarragona. Informa't a tuajudes.com.
I tu, ajudes?
Hola, sóc Antidós, el superheroi capaç de trobar qualsevol cosa que necessitis. Des d'un cinesioterapeuta fins a un amic de la infància. Des d'un hotel a Barcelona fins a un restaurant a Bermitges. Posa'm a prova amb una trucada a l'11822, el número d'informació de Telefònica.
El País et regala Canal Plus. Una oferta única que inclou totalment de franc, quota d'alta, antena i instal·lació i 6 partits de Lliga en pay-per-view. I a més, no paguis Canal Plus fins al setembre. Diumenge, aconsegueix la cartilla amb El País.
Cada any, el rebut de la teva assegurança de cotxe troba el moment adient per donar-te un ensurt.
Amb la nova tarifa plana del RAC podràs pagar la teva pòlissa en 12 mesos. Necessitis el que necessitis, truca al RAC. 902-307-307. Vine a les nostres delegacions o bé connecta't a rac.cat.
Hola, carinyo! Ja sóc a casa!
Ei! Què fa vostè aquí? Vagi-se, no truco ara mateix a la policia, eh?
Aquesta primavera no et reconeixeran ni a casa teva. Vine a Diagonal Mar i fes-te un canvi d'imatge al nostre circuit Metamorfosi. Només a Diagonal Mar, centre comercial.
Ets dels que no podria viure sense un bon cafè? Milions de camperols? Tampoc. Per això, gràcies al comerç just, 20.000 famílies guanyen un salari digne cultivant i seleccionant artesanalment un dels millors cafès del món. Prova'l. Ser solidari et deixarà molt bon gust.
Cafè Comerç Just Intermón Oxfam. El millor cafè per fer-te obrir els ulls.
Compra'l al teu supermercat habitual i a les botigues de comerç just.
Sí?
Aquí, prefectura. Ja hem trobat el seu cotxe robat.
Només amb detector instal·lat en el teu cotxe podràs recuperar-lo sigui on sigui. Informa't en el teu concessionari o truca al 902-444-007. Detector, en col·laboració amb el Ministeri de l'Interior.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Verges 50, que sona ara a la sala de l'Ajuntament de Verges, a Verges 2007, perquè som en rigorosíssim directe a les 9 i 33 minuts del divendres 23 de març del 2007, al costat de Lluís Joan Miquel Isern, que és l'alcalde de Verges. Senyor alcalde, bon dia.
Bon dia i benvinguts.
Moltes gràcies per haver-nos obert les portes de l'Ajuntament i per haver disposat els seus compatriotes vergelitans, que és una paraula que al final m'acabaré aprenent aquest matí, en aquest programa tan, tan especial. Déu-n'hi-do la feinada que se'ls hi ha girat a vostès, eh?
Déu-n'hi-do. El que passa és que, en fi, com que aquell senyor és el que en té la culpa, en Lluís,
Doncs estem molt agraïts i encantats de poder-vos rebre a vosaltres aquí, ell que hagi escollit el poble de Verges i a tota la gent que hi ha aquí present. Ens encanta poder-vos oferir una mica de lo que és el poble de Verges.
En efecte, l'alcalde s'acaba de referir, de manera que no esperarem més. Senyores i senyors, a les 9:34 minuts, Lluís Llach. No et vull pressionar més, Lluís, però ja veus com van les coses, eh? Bon dia.
Sí, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Gent de Verges i gent que no n'és, eh? Perquè veig gent que no és de Verges aquí.
Sí. Tu coneixes la senyora Concepció d'aquí de la segona fila?
Sí.
Aquesta senyora
sí,
et feia una escudella en cardonya molt bona.
Mare de Déu, i més coses.
I més coses.
Ara no diré per no portar problemes a casa seva.
Es veu, però ens ha dit que els músics menjaven més que tu.
Sí, perquè tinc uns golafres extraordinaris.
Importants, sí, importants.
Però elles s'ho van passar molt bé, eh? S'ho van passar pipa.
Oh, no, no.
S'ho van passar pipa.
I a tu et durien cuidar bé perquè diu que va ser durant un mes que estava fent... Quin disc m'ha dit que estava fent? El Torna Aviat.
Sí, Torna Aviat.
No,
sí.
Doncs no...
Sí, sí,
l'any 91, fixa si se'n recorda. Molt bé, Lluís, ara de seguida començarem a desgranar moltes coses i de parlar amb tu. Eh? Molt bé. Senyor alcalde, el fet que tinguin un veí tan distingit a Verges deu ser d'aquells segells que ajuden a distingir una miqueta un poble petit en una comarca de l'extrem del país, no?
És una cosa que marca, jo diria, que tothom. Si em permeteu, us faré una anècdota, que és la que a mi em passava quan estava estudiant, i em deia, home, tu ets de Verges? Sí, el del poble d'en Lluís Llach. I jo, evidentment, orgullosament, en aquells moments deia, no, és en Lluís Llach el que és del meu poble. Evidentment, la cosa no és així. No, ho sento molt. Moltes gràcies. I evidentment, és una de les coses que t'omple de satisfacció saber que doncs, el poble de Verges coneix per en Lluís.
No, escolta, hi ha més coses.
També, digue'm.
També és en Cambó d'aquí, no?
Sí.
El que passa és que jo balancejo lo de les dretes a esquerres i ja està.
Tenim de tot, sí, certament.
No, evidentment en Cambó està fotografiat en la sala de l'Ajuntament i tu encara no hi ets, però ja en parlarem.
I tenim una casa de la Víctor Català.
Ah, també,
no? Sí, escolta, no, és un sí, poble de...
Hi ha algun carrer que es digui Lluís Llach aquí o no?
Encara no, i a
pobre
més
a més... Pobre d'ells que m'enterrin d'aquesta manera, ni parlar-ne.
No, en tot cas en parlarem. Això de ni parlar-ne, en parlarem.
Molt bé, aviam, més democràcia representativa. Volen un carrer de nom Lluís Llach o no? Sí, molt bé. Doncs crec que ho acabem de proclamar. Bé, escolta, va, prometo que no faré passar més vergonya.
No,
aviam. Senyor alcalde, he vist de lluny aquesta matinada quan veníem cap aquí la carpa que espero que resistirà la tramuntana, no?
Bé, jo hi he estat a dins i us asseguro que els anclatges són potents i espero que, tot i que la tramuntana aquí com bufa fort, ho contarem tot. I si no, ens hi posarem els de Verges a aguantar-la.
Escolti'm, com es veu Catalunya i el món, però comencem pel país, des d'aquí? Avui l'està escoltant molta gent d'arreu del país. I jo m'adono, quan fem programes a diferents punts del país, que sempre hi ha la necessitat d'enviar algun missatge, no? Sobretot com més petit és el poble i com més... A vegades un es pot sentir oblidat de la cura governamental, doncs hi ha ganes de dir coses. Què vol dir, senyor alcalde?
A veure, coses que se m'acudeixen ara aquest precís moment és que la gent que ve... sempre es trobarà acollida. Demana-ho, evidentment, a la gent de Verges que sigui tan tolerant i tan acollidora com sempre, i a la gent que vingui, també que entengui que, evidentment, Verges és un poble de 1.100 i escaig habitants, que avui i demà es convertirà en un poble de més de 6.000 habitants, i que això, vulgui o no, ens ha de trastornar una miqueta, però només una miqueta. M'agradaria que la gent entengués que Verges és fràgil i que per tant s'ha de cuidar. Per altra banda, el que em demanaves, la projecció de com es veu Catalunya des d'aquí Verges, doncs veiem doncs, tot el que està passant, no? El que avui ets comentat en la tertúlia i abans, aquesta resposta de la societat civil. coses de similars s'han fet, i penso que el que passa és que el ressò no és el que pot tenir, doncs, com una manifestació o una trobada de gent en una ciutat de Barcelona. En aquí les manifestacions que fem, com sabeu, són d'índole més aviat cultural i popular, i llavors aquestes són les que nosaltres les fem amb goig, perquè sabem que els altres ens miren i ens escolten. Home, és veritat, però realment estem molt orgullosos del que estem
ara fent. Amb motiu d'aquests parell de concerts, diu que vindran 5 o 6.000 persones, però de fet aquí, quan la processó de Dijous Sant de la Dansa de la Mort, també déu-n'hi-do la gentada que ve, no?
Més o menys igual.
Més o menys igual, no?
Sí, no hi ha masses diferències. La gent, esclar, això espero no ser tan pedant com els del PP en quant a fer comptes d'aquestes característiques, però us asseguro que els carrers queden plens. És difícil passar i circular. Tenim nosaltres molta cura d'intentar que es convisqui la gent del poble amb la gent que ve, i la veritat és que els vergelitans són molt, molt collonuts en aquest sentit, i perdoneu l'expressió.
Molt bé, suposo que els que deuen estar sentint el programa des de Porrera deuen dir, suposo que en algun moment parlaran de Porrera, no? Com ho portes tu, això?
Perquè són dos ruralitats molt diferents. L'Empordà i el Priorat són dues històries, jo diria, d'una dicotomia, quasi, no?, del país. I a l'Empordà trobes coses meravelloses, com, per exemple, aquest matí que heu viscut, que és un privilegi, no?, sí. Quan aquest país es desvella i comença a estirar-se i ensenya... Jo tenia un amic que traduïa poemes grecs, l'Eudald Solà, que sempre deia que l'Empordà és el país que sempre descrivien els grecs i que ells no tenien, i que teníem a l'Empordà.
És bona, aquesta.
Els grecs sempre parlen d'un país meravellós, etcètera. Jo m'he patrejat, tot Grècia i no existeix. En canvi, arribes a l'Empordà i dius, mira, el que...
És bona, aquesta.
I el Priorat és una altra història. És la bellesa d'allò que és adust, de lo dur, i al mateix temps molt humà, no? Sembla quan arribes que és molt agrest, però al mateix temps les muntanyes te'n dones compte que no passen de 400-500 metres, que les pots pujar i baixar, i tens una altra convivència.
Tu has dit, crec, en alguna cançó que estàs agraït d'haver pogut obrir els ulls en aquesta terra, no?, en aquest país, més o menys ho dius amb aquestes paraules. Què t'atreviries a dir que hi ha d'autènticament empordanès, de vergelità, en les teves cançons, en la teva feina?
Això per mi és difícil, és molt difícil de dir, perquè un és molt inconscient a l'hora de composar, dels elements aquests atàvics que hi ha a l'interior, si queden reflexats o no, no? No en tinc ni idea. Clar, jo, una de les coses que explico sempre és que quan anava amb 4 o 5 anys a l'escola des de casa, que està a la cruïlla de les carreteres, estava... Jo sentia 6 o 7 instruments de música cada dia assajar, no? Hi havia, a l'Empordà hi ha una gran quantitat de músics, o hi havia, no? I aquí a Verge hi havia un fotimer, i tu anaves sentint el fiscorn del tal, el piano del tal, que després va ser el meu professor, la trompeta de tal, etc. Jo suposo que alguna cosa de tot això queda a l'interior, i després quan composes va sortint, no? L'ambient, no sé, en el Verge 50 és on ho vaig intentar més, no?
Alcalde, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, ara en l'entrevista, però naturalment és a vostè que li estem allò permanentment agraïts fins a les 12 per tot l'esforç que també han fet perquè poguessin venir a fer el programa aquest matí, que ens feia molta il·lusió.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Sàpiguen també que estan arribant moltíssims correus que suposo que li acabarem fent amb un llibre i li donarem a en Lluís Llach, d'oients. Per exemple, l'Albert de Reus, que diu: quan estàs fora de casa penses amb nostàlgia en les teves coses, i l'Albert, quan està fora, recorda les seves coses amb les cançons de Lluís Llach. Falten 2 minuts perquè siguin 9:45, una pausa i continuem un temps tranquil de conversa, de records i també de present amb Lluís Llach des de Verges.